Què tal? Molt bona tarda. Passo minuts de les 4, sintonia de Ràdio Maricel. Comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 21 de gener de 2019. Per fer crònica, com és habitual, del que ha estat, podríem dir-ho així obertament, un molt bon cap de setmana esportiu. En futbol ha començat ja la segona volta i ha acabat, o ha començat millor dit, de la mateixa manera que va finalitzar la primera, és a dir, amb victòries per als dos equips de la Unió Esportiva Sitges. El primer equip que no va tenir massa problemes per desfer-se del Masquefa, amb el que va golejar dissabte a la tarda aquí a Aiguadols per 4-0, mentre que el segon equip va haver de capgirar el gol inicial del veterança Catalunya al minut 10 per acabar imposant-se per 2-1. Per tant, els Sitges i el Sitges Sobrense comencen sumant els seus tres primers punts en aquesta segona volta. Especialment complicat, però, el calendari per les properes jornades pel que fa al primer equip. Òdena, Univella, Penya Jove, Ribes, se'n fica. Com es diu en aquests casos, el camí fa una mica de pujada en aquest inici de segona volta i això servirà sense cap mena de dubte per mesurar el potencial del conjunt de Víctor Doñate. Repàs a la 18a jornada amb els grups 12 i 10 de tercera catalana, però el nostre repàs futbolístic començarà, com sempre, amb els resultats dels equips de la Blanca Sobor. I del bon punt, per exemple, que va sumar amb el juvenil de Preferent en el seu partit al camp de la Floresta després de l'empat a 1. A la Copa Catalunya de Bàsquet, el Bàsquet Sitges ha tancat ja la primera volta amb un triomf davant el Santa Coloma per 74-65. De moment, el balanç continua sent negatiu, però ja no tant. 6 victòries i 7 derrotes per cloure aquesta primera volta. Aquest proper cap de setmana, recordin, no hi ha jornada perquè es disputa l'All-Star de Copa Catalunya amb la Manresa, amb Jordi Boronat, jugador del bàsquet Sitges, com a un dels seleccionats per formar part de l'equip del grup 2 de Copa. En parlarem també, evidentment, de la primera catalana d'hoquei patins, amb la derrota segona consecutiva que ha patit el club patí Subur Sitges a Pinsbens. Dissabte a la tarda, 3-4 davant un Barça que, atenció, segueix invicta fora de casa. Comencem, doncs, el temps de descompte d'aquí uns moments, el primer repàs de marcadors del que ha estat, com dèiem, un molt cap de setmana esportiu.
Torna la selecció catalana femenina en partit internacional davant Xile. El dilluns 21 de gener a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de l'Hospitalet de Llobregat i amb entrada gratuïta. Si ets amant del futbol, tens una cita de primer nivell amb la selecció catalana femenina. Vine al Catalunya-Xile.
Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de donar suport al futbol femení català.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Passant ara mateix 5 minuts del punt de les 4, comencem ja a fer crònica del que ha estat, com dèiem abans, un bon cap de setmana esportiu i repassem ja els primers resultats que ens ha deixat aquest cap de setmana fred d'hivern d'aquest mes de gener. Els primers resultats en matèria de futbol base són els que ens deixen els equips de la Blanca Subur i comencem, doncs, el que dèiem també ara fa uns momentets, destacant l'empat a 1 del juvenil de Preferent al camp de la Floresta a Terres Tarragonines. Un gol d'Oriol Gutiérrez posava en avantatge a l'equip de la Blanca al minut 66, tot i que el gol de l'empat de la Floresta arribava tan sols 9 minuts del final. Ara mateix, després d'aquest primer partit de la segona volta, la Blanca ocupa el tercer lloc de la classificació, suma 22 punts, hi ha hagut canvi de líder, ja no ho és el Sant Ildefons, ara mateix ho és el Gimnàstic de Manresa. Aquests i d'altres marcadors els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El donem per bo, el punt d'ahir?
Home, potser hauríem de dir que no, perquè vam dominar més nosaltres i els últims, com tu has dit, els últims 9 minuts ens marquen un gol de falta, doncs quasi t'amaren la sensació que has perdut dos punts. Però bueno, tot és sumar en aquesta vida. Sí que, però bueno, pels mèrits que havíem fet, potser els tres, mereixim també els tres punts.
Home, d'entrada ja es comença millor que no pas la primera volta, perquè si no recordo malament, Isidre, el partit amb la Floresta aquí es va perdre.
Sí, per tant, aquest és un equip que els últims anys se'ns atravessa molt.
Sí senyor, sí senyor. Bé, com a mínim ahir es va poder rescatar amb aquest punt, sensació, com deies, de que probablement han marxat dos, però en qualsevol cas puntuar fora de casa sempre és positiu. Hem començat per aquest resultat, pel que fa a la resta, Isidre.
Doncs mira, el juvenil B es va imposar a Pinsbens 5-0 als Subirats. El cadet A va perdre a Pinsbens 0-2 contra el Basse Mar Bartra. El cadet B es va imposar 0-2 al camp del Gelida. En categoria infantil, l'infantil A va perdre 2-0 al camp del Sant Sadurní. El B va perdre a Pinsbens 1-3 contra el Mascatarro i aquesta setmana tenim el fe que descansava. En categoria L20, la Divina va guanyar a Pinsbens 5-1 a l'Igualada C. La L20 es va empatar 2-2 al camp del Riu de Villes. La L20 C també va empatar 3-3 al camp del Gelida. El D es va imposar a Pinsbens 11-1 al Canyelles Associació Esportiva. I finalment l'E va perdre 5-3 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. En Benjamins, la Benjamí A va guanyar 5-1 a Pinsbens al Sant Joan d'Espí. El Benjamí B va guanyar 1-4 al camp del Mascatarro. El C va perdre 10-0 al camp del Montagut Associació Cultural. I finalment el D també va perdre al camp del Montagut Associació Cultural per 6-3. En resum, tenim aquesta setmana 6 victòries, 6 derrotes, 3 empats. Podem posar-nos un B.
Un B, ratllant allò el 6, com es diu. Doncs fins aquí el nostre habitual repàs als resultats dels equips de la Blanca Subur. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Quatre i nou, seguim repassant més resultats. En aquest cas parlem de futbol femení perquè a la segona divisió tot continua igual. Pràcticament el dia de la marmota. En aquesta jornada el Sitges Sobrense es va imposar per 0-4 amb el Tecnifútbol Salou, amb doblet de Júlia Pérez i un altre d'Andrea Cruselles. Tot segueix igual, com dèiem, després d'aquesta nova victòria del Sitges Sobrense, perquè el líder, el femení Tortosa Ebre, també va guanyar amb el seu partit i continua al capdavant de la classificació amb 39 punts. Les sitgetanes segueixen també segones, en aquest cas a 5, sumant 34 punts. Però atenció, perquè aquest proper diumenge s'enfrontaran entre si un interessantíssim Sitges Sobrense femení Tortosa Ebre aquest diumenge al Municipal d'Aigua Dolça a partir de 2:15. Per tant, un partit molt important per les noies sitgetanes si és que veritablement volen aspirar al campionat aquesta temporada. Destaquem també la victòria de l'equip cadet, que es va imposar per 3-13 al camp del Masquefa, i també victòria de les més petites de l'infantil de segona divisió, que es van imposar 2-3 al camp de la noia Vilanova del Camí. Resultats també del món del rugby a la divisió d'honor catalana Vueling, cinquena victòria consecutiva per al Rugby Club Sitges, que es va imposar per un contundent 36-0 al Castelldefels Rugby el passat dissabte a Santa Bàrbara, amb l'estrena precisament de la nova equipació. Amb 5 victòries s'encapçalen la classificació el Club Esportiu Universitari, el Gòtics i el Rugby Club Sitges. I atenció també al proper partit, perquè el Rugby Club Sitges visitarà precisament un dels equips que encara no han perdut en aquesta segona fase, com és el Gòtics. Destaquem també d'aquesta jornada la derrota del Sènior B, que va perdre 56-13 en la seva visita al camp del Rugby Club Martorell, la important victòria que va aconseguir el femení, que es va imposar el líder 13-3 al Club Rugby Tarragona el passat dissabte aquí a Santa Bàrbara, victòria també de l'equip sub-18, que va guanyar 20-5 al Futbol Club Barcelona. Va perdre, en canvi, l'equip sub-16 de Primera Catalana, 45-7 en la seva visita amb el Futbol Club Barcelona, i també destacar l'empat de l'equip sub-14, 5-5, amb un potent Sant Cugat. Quatre i 12 minuts de la tarda. Seguim en aquest bloc poliesportiu donant la benvinguda a Marc Figueres. Marc, molt bona tarda.
Bona tarda.
Que ens ha de venir a parlar de la Dualó de
Montmeló.
De Montmeló.
Al costat de Granollers, al bell mig del circuit de Catalunya de Fórmula 1. I si hagués de titular aquesta crònica d'alguna manera, l'anomenaria una crònica 360 graus. Segur per què?
Per què?
Perquè el mateix cronista va patir les exigències de la cursa en les seves pròpies carns.
Molt bé.
Doncs... És a dir, que tenim una visió bastant completa del que va passar des de dins i des de fora.
I des de dins com es veu?
Molt dura, és a dir, va ploure tot el dia, molt de fred, però és a dir, l'important d'aquesta cursa, d'aquesta duatló, i la, diguéssim, l'ensenyança que ens va deixar és que molta gent, abans de començar a competir, la gent penjava Instastories a l'Instagram, al Facebook, de buf, el que ens espera, plovent, feia fred, i no hi havia moltes ganes al principi d'arrencar, però quan va acabar, el 90 i molt per cent de tots els participants van acabar molt contents i l'organització va ser excel·lent.
Fins a quin punt pot influir un temps com el d'ahir?
Pot influir força, sobretot depèn del tipus de corredor. Hi ha gent que amb el calor s'adapta molt bé, hi ha gent que amb la pluja li costa més, i depenent, diguéssim, de la fisiologia de cada corredor, et pot afectar més o menys. Però cal dir que no és el mateix doncs competir en el circuit de Catalunya corrent i en bici a 25 graus de temperatura, que s'està molt bé i els músculs doncs estan com si estiguessin estan en el seu millor moment, no hi ha cap res en contra, que competir mentre cau un diluvi universal quasi bé i mentre estàs a 5 graus de temperatura i tot empapat d'aigua.
És a dir, vent i pluja, factors adversos, molt adversos, més enllà del fred. Estem en ple hivern i per tant el fred ja entenem que en farà.
Sí, és a dir, en els esports que no es juguen en un poliesportiu, com és el bàsquet, com són altres esports, doncs és el diguéssim, la gran contrària d'aquests esports és que no pots controlar el clima. Uh-huh. I el que has de fer és saber-te adaptar com un camaleó a aquests, diguéssim, aquestes adversitats climatològiques. Però tothom ho va poder fer bé, i ja et dic, l'organització va ser a Déu, perquè quan creues la línia de meta, quasi en un estat d'hipotèrmia, com alguns corredors, tenien caldos, havien ambulàncies, havia menjar sòlid per poder recuperar bé, i va ser excel·lent, va ser excel·lent.
I què tal?
Va ser molt divertida, perquè avui també podem venir aquí a trencar un mantra, que els circuits de Fórmula 1 són plans. Res, no hi ha res pla, malo, tot fa pujada, fa baixada, i sortien amb 5 quilòmetres de curs a peu, com s'està per establert en aquestes duatlons, i és l'únic bo d'aquestes duatlons és que comences corrent i si fa molta fred i plou, corrent ha de fer molt fred perquè passis fred, perquè el cos es calenta molt ràpid, cremes moltíssimes calories, i vulguis o no, comences el tram de bici, que és on es passa més fred ja amb el cos, amb una temperatura alta, i és, diguéssim, una cosa bona, començar corrent perquè no passes fred des de l'inici. Uh-huh. Llavors la cursa es va fer dura perquè feies una volta al circuit, una volta pel mateix asfalt on passen els cotxes de Fórmula 1, on passa l'Alonso, on van les motos, el Lorenzo, el Rossi, el Márquez, i pel mateix traçat, diguéssim, pels pianos girant. Era molt, molt impressionant perquè estaves al vell mig d'un circuit d'entitat de nivell internacional. I com et comentava, no hi ha res pla, fa baixada, fa pujada, hi ha un tros, diguéssim, d'uns 200 metres amb rampes del 10-12%, que des de la televisió doncs, no ho aprecies. Així que es va fer aquesta primera volta al circuit, i la transició, és a dir, el canvi de córrer a ciclisme, estava al pit lane, és a dir, on els cotxes i les motos entren al boxes,
sí.
Doncs allà estava la transició, i és on els ciclistes deixaven, bueno, els corredors deixaven les sabates de córrer, agafaven la bicicleta, es ficaven al casc i sortien disparats a fer 4 voltes al circuit, que completaven uns 22 quilòmetres aproximadament.
Déu-n'hi-do.
Sí, la part de ciclisme va ser dura, i una cosa molt curiosa és l'asfalt, que no és asfalt com el d'aquí al carrer, és un asfalt especial que té molta adherència, i ahir que plovia, doncs podies traçar superbé, i tot i que l'aigua, diguéssim, el terra estava ple d'aigua, semblava quasi bé un riu, doncs podies girar superbé, podies, diguéssim, inclinar força més la bici que si haguessis estat competint en un asfalt normal de carretera.
Marc, risc de caure en un asfalt mullat?
En aquest de Montmeló era menys.
En el cas de Fórmula 1 o de motos,
agafa molt més.
Es canvien els pneumàtics, sí. Posen els pneumàtics de pluja i acabàrem-nos.
Bueno, val a dir que alguns corredors ho van fer, perquè hi ha dos tipus de, diguéssim, de pneumàtics, els totalment llisos i uns amb dibuix, més o menys com a la Fórmula 1. No tan exagerat, però tenen una mica de dibuix. I alguns corredors que tenen, diguéssim, més medis van canviar, diguéssim, els pneumàtics per la cursa, pensant en que anava a plorar i estava tot marcat el dia abans.
Déu-n'hi-do. Bons resultats?
Bons resultats. És a dir, vam que en Roberto Camarasa va quedar segon de la seva categoria. I una cosa important de, diguéssim, que podem aprendre d'aquesta cursa va ser que els quatre primers classificats de la categoria, diguéssim, de tot l'equip, vam arribar en un llindar de temps de 2 minuts, i d'aquí 2 setmanes hi ha una triatló per equips, i això vol dir que l'equip està molt equilibrat i hi ha 4 o 5 corredors que ho poden fer molt molt bé i poden entendre's molt bé d'aquí 2 setmanes.
Entrem ja, crec recordar, Marc, en la recta final, podríem dir, o gairebé, de la temporada de duatlons.
Duatlons de muntanya. S'han acabat ja, ja no hi ha més, i ara comencen els 2 mesos de duatlons de carretera, que és quasi bé un simulacre dels triatlons. Com ara fa molta fred encara, doncs es treu la part de natació i es fan duatlons de muntanya i de carretera, però ja quasi bé tots els corredors que fan els triatlons ja estan competint per començar a engegar els motors, i d'aquí mes i mig, 2 mesos, ja comencen les primeres triatlons més diguéssim, més avançades del calendari.
Uh-huh. Alguna coseta més?
No, és a dir, una gran experiència.
Volia dir, no? Una experiència de poder circular per allà.
És impressionant. Sí. És a dir, és molt ample, hi ha moltes pujades, moltes baixades, i és una gran experiència que tothom li feia força il·lusió poder estar pel mateix traçat que passen els grans, com l'Alonso, com el Rossi, com el Márquez. És una experiència que sempre recorda.
I que cal recordar, sens dubte. Doncs bons resultats. De fet, l'equip de natació Sitges continua doncs rascant algun puntet en aquesta temporada de duatló de muntanya. Que vagi molt bé.
Igualment.
I gairebé 20 minuts de la tarda obrim pàgina de futbol, perquè ha començat ja la segona volta els grups 12 i 10 de tercera catalana, i com dèiem, tot just en començar amb aquest temps de descompte, han començat doncs d'igual manera com va acabar, és a dir, amb victòries per als dos equips de la Unió Esportiva Sitges. Comencem, però, repassant els resultats del grup 12 d'aquesta jornada número 18, que van ser Capellades 1, Piera 1, Moja 3, Olivella 1, Sitges 4, Masquefan 0, Sant Andreu de la Barca 5, La Múnia 3. El partit entre la Granada i el Ribas es va suspendre. La golejada en 0-7 del Cubelles al camp del Cué, del Mediona, el 0-2 de l'Òdena amb el camp del Montserrat, Igualada. La victòria contundent, 6-2, de la Pobla de Claramunt davant la Penya Jove, i finalment tenim la Noia 2, Riudebitlles 1. I és que com a duel destacat d'aquesta jornada tenim la derrota segona de la temporada de l'Olivella en el camp del Moja. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ens ho deia el Ramon Filella divendres en el temps de la prèvia, que per al Moja era una final gairebé.
Sí, sí, sí.
No tant per Olivella, perquè té un marge bastant més gran, més important, però no tant per al Moja.
Sí, i a més, després d'acabar empatar, com va empatar la setmana passada amb el Lòdena, no, el Moja, que allà va perdre una oportunitat bona de posar-se davant, no? Escurçar diferència vers l'or de davant i posar-se davant, no? Sí, el que passa és que el plat trencat, en aquest cas, el va pagar l'Olivella, que sense jugar un bon partit es va posar per davant Adri Alonso en penal a favor de l'Olivella, va posar per davant el seu equip, però que després... doncs ja arribava l'empat d'ell i al minut 40 marcaven el 2-1 i ja al minut 80 ells posaven doncs el 3-1 definitiu, que donava la victòria doncs al Moja, que és un molt bon equip, que és un equip que aspira a tot, però que aquesta era una gran oportunitat doncs per posar-se una miqueta més en contacte amb l'Os de Dalt.
Està clar, perquè d'haver perdut el Moja, vaja, ho tindria complicat si és que vol estar, com deies, Toni, en aquesta part alta de la classificació, si més no intentant doncs esgarrar punts i intentar anar escalant posicions. Més previsible, Toni, el 0-7 del Cubelles a Mediona.
Sí, sí. Home, jo no esperava un 0-7, però jo esperava un millor resultat, el que passa, millor resultat que no un 0-7, no? Jo esperava un resultat més curt.
Sí, més, no tan avançat.
Guanyar 0-3, 0-4. Sí. Ara 0-7 diu clarament que el Cubelles passa per el millor moment i el Mediona per el pitjor moment, no? Un equip que ja s'ha desfet, un equip doncs, que perderà segur la categoria i que l'any que ve tornarà a ser aquell equip ascensor, no? Que va de la tercera a la quarta catalana i de la quarta a la tercera.
Sí, sí, un any a quarta, un any a tercera i així anem passant la vida. La gran pregunta també, o una de les preguntes que ens deixa aquesta jornada és què li va passar o què li està passant a la penya jove, Toni? 6-2 al camp de la Pobla de Claramunt.
És un equip que té moltes dificultats a can contrari. És un equip que perd doncs molt, molt a can contrari i que doncs ho tindrà difícil a can contrari perquè, de fet, la penya jove és un equip molt compacte a casa seva. De fet, tan sol ha perdut un partit a casa seva, l'ha perdut amb el Ribas en el derbi, però és un equip compacte a casa seva, el que passa que a can contrari doncs, té moltes dificultats. Sí que ara té un partit complicat aquesta setmana rebent el Moja, però jo confio molt en aquesta penya jove, sobretot al seu camp, perquè aquí sí que agafa les mides, però a can contrari doncs, no les troba.
Fixa, Toni, que va ser la segona victòria de la Pobla de Claramunt. I quines dues victòries? La primera la va aconseguir amb el líder, amb el Cubelles, i aquesta segona, home, amb un equip que està fent una bona temporada, com és la penya jove.
Sí, i tots dos amb equips del Garraf, no?
Sí.
I més amb el líder, no? Que aquest sí que va ser sonat. Ahir potser va ser sonat el 6-2, no?
Sí, perquè és per la magnificència del resultat.
Del resultat, no? Però bé, una penya jove que en dos partits ha encaixat 11 gols, que a can contrari doncs li va les coses molt malament i que a veure si ara se recupera sobretot a casa seva i a veure si enfoca aquesta segona volta d'una manera diferent a can contrari, però tot i això vull dir, el gran objectiu de penya jove és salvar categoria.
L'Òdena no afluixa, va guanyar 0-2 com dèiem al camp del Montserrat Igualada. Compta amb aquest Òdena que de moment ja ha igualat a 42 punts a l'Olivella a la segona posició. I el Sitges que dissabte, vaja, no va patir masses angoixes, no. Toni, per acabar golejant el Masquefa 4-0.
Sí, va controlar molt bé, tant a la primera com a la segona part. Va ser un partit plàcid pel Sitges, un Sitges que va ja marcar al minut 16, no? Manavarro feia l'1-0, que el 27 Isaac Jiménez feia el 2-0, i que ja es va tenir que esperar fins al minut 59, però compte, en marcar ocasions va tenir unes quantes per poder ampliar la seva diferència. Al 59, Albert Ferret, en pròpia porta, feia el 3-0, i el 72 Isaac Jiménez, que per mi està en un bon estat de forma, marcava el definitiu 4-0.
Toni, quina lectura faríem d'aquesta victòria dels Sitges?
Doncs jo una lectura de millora. Un equip que jo l'he vist en els últims partits ja va començar, de fet jo ja l'havia vist a can contrari, a mi m'agradava el Sitges, el problema lo tenia a casa. Doncs ha millorat molt. Ara veiem un equip més compacte, en defensa, al mig del camp és molt treballador i a davant té molta arribada, no?
Jugadors que comencen a ser importants en aquest equip, Marc Navarro, Isaac Jiménez, que va començar molt bé la temporada, que potser no havia decaigut una miqueta en quant al seu rendiment i que ara sembla que torna a ser l'Isaac Jiménez de principi de temporada.
Sí, perquè és un jugador desequilibrant, entra molt bé per les bandes i doncs és un jugador necessari, no? I ara comença a tenir la seva millor forma i què passa? Que clar, això ho nota molt a l'equip, no? Si s'obre Marc Navarro, que per mi és un jugador que tindria que xutar més de distància perquè és un jugador que té un xut impressionant, doncs comença a agafar la forma. Penso que per això l'equip es troba ara més còmode, l'equip ara sap el que juga millor i no té dificultats, controla bé el partit perquè de fet a la Múnia ja el va controlar la segona part i aquí lo va controlar des del principi, no? A mi me va agradar molt els Sitges i penso que aquest és el camí a seguir.
Doncs escoltem Víctor Doñate, el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, les seves impressions després d'aquesta còmoda victòria 4-0 davant el Masquefa.
Sí, volíem això, no? Controlar el partit, controlar les accions nostres de cara a porteria, ser efectius. Volíem començar millor aquesta segona volta, ja vam empatar 1-1 i bueno, teníem un repte de començar guanyant aquí a casa la segona volta, de millorar el resultat de la primera volta. I porteria 0, hem tingut a part dels 4 gols diverses accions per poder augmentar més en accions al marcador i bé, content per el rendiment de tots avui, sí.
Sobretot molt seguts en defensa, més el camp m'agrada bastant i doncs potser s'ha tingut l'encert que a vegades no s'ha tingut, sobretot a la primera part, a la segona el Sitges ha tingut més ocasions.
Sí, està clar que ocasions sempre en generem a tots els partits i potser avui hem estat eficaços més a la segona que no a la primera, perquè a la primera podíem haver marcat algun gol més i bé, al final és el que deies, no? També el fet de tenir ocasions, marcar i que no encaixis, doncs fa que tu encara estiguis encara més ficat en el partit i no deixis al rival que es fiqui dins del mateix partit, no? I bé, hem estat molt bé sense pilota, amb pilota i hem treballat tots correctament.
Marc Navarro ha inaugurat el marcador. Ja va bé, perquè tenir un jugador com en Marc Navarro que es comença a motivar i que doncs, sempre és bo, no?
Sí, sabem de la capacitat que té Marc, que ara està en un moment dins de la temporada molt bo, l'estem aprofitant, ell està content, ens està portant coses interessants i bé, estem per això, hi ha moments durant la temporada per tothom i el Marc l'estem aprofitant en una faceta més ofensiva de davant de centre i bé, estem còmodes i ens està ajudant, està clar.
Tercera victòria a casa consecutiva, que això ja és important, eh?
Sí, al final són punts que recuperem, potser dels primers partits que no es van guanyar aquí la primera volta. I bé, l'objectiu és molt clar, seguir millorant els resultats, que n'hi ha molt de marge de millora aquí a casa la segona volta, i intentar millorar o apropar-se al que hem fet fora de casa ara el que queda.
Jo destacava ahir, a la ràdio, jo no sé on acabarà el Sitges, però el que tinc és molt segur que fareu molta feina,
Això esperem tots. La veritat és que tenim il·lusió en poder millorar les coses perquè n'hi ha marge de millora. Sabem d'on venim, tenim un equip molt nou, amb molts jugadors que és la primera vegada que trepitgen aquesta categoria, i això vulguis o no, doncs són anys de no experiència que tenim i que potser en alguna bufetada ens hem trobat a la primera volta en alguns partits que semblava que ho teníem al sac i no ha sigut el cas. Llavors, doncs, bueno, l'objectiu és el que et deia, no? Recuperar les sensacions, sobretot de tenir més control del joc, de tenir ocasions, de ser efectius i sobretot ser molt eficaços aquí a casa i no encaixar gols.
Perquè ara està clar que ja s'arriba tard, no?
Bé, és que s'arriba tard a on?
Home, vull dir, els jocs capdavanters, no? Jo parlo de dalt del tot, eh?
Nosaltres ara hem acabat Masquefa, ara tenim que mirar Òdena, entrenarem per fer el millor partit possible de cara a Òdena i anirem partit a partit i a partir de que anem sumant o anem empatant ens doncs anirà apropant o allunyant en unes posicions. Ara potser amb els resultats que es donin aquesta setmana, doncs la nostra victòria, doncs reduirem distàncies amb alguns que estan per sobre nostra o empatats i bé, doncs és donar passeig a poc a poc.
Però dona la sensació de fora que ara sí que l'equip doncs ara sap el que juga, doncs està molt bé equilibrat i doncs ara sí que la sensació és de veure en altres Sitges,
Bueno, al final tot és part del coneixement de la plantilla en aquest període. Al final som molta gent nova que no ens coneixem, que no coneixen els entrenadors, la manera de treballar, els jugadors molts no es coneixien. Entrar dins un vestidor, conviure cada dia, doncs en els dies ens ha anat millorant aquesta relació, que dins del vestidor es transforma dins del camp i això fa que també el jugador rendeixi més per l'equip. I és un procés, en aquest procés estem ara en un moment bo, perquè hi ha més confiança i hi ha més coneixement, i ara ho hem d'aprofitar i portar-nos doncs, sense cap límit cap a una part positiva i intentar veure aviam fins on arribem.
El resultat d'avui va molt bé de cara al partit d'Òdena. Clar, l'equip va motivat, l'equip va ara ja més equilibrat, va més convençut de que doncs, es pot fer molta feina. I anar, sí, al camp de l'Òdena és molt positiu, no? Degut a la identitat de l'equip.
Sí, està clar que una victòria sempre et reforça abans d'encarar el partit de l'Òdena i més de la manera que hem tingut avui. Però bé, hem de jugar, serà un partit molt complicat, és un camp allà molt difícil, ells estan en una posició a la part alta, que també el seu camp és difícil de poder treure punts, un equip amb molt d'ofici, amb molta experiència, amb jugadors del Sant Mauro de temporada passada, i bé, no serà fàcil. Nosaltres ficarem tot el nostre esforç i tot el coneixement per fer un bon partit, i fins on arribem, doncs, ficar complicacions a l'Odena, està clar.
Ja per anar acabant, perquè ara us ve un començament de segona volta molt exigent, eh?
Sempre és exigent, potser ara també amb els rivals que són...
Odena, Olivella, Ribas...
Sí, està clar. El que passa que... hem de veure, no? Nosaltres arribem, si tinguéssim de jugar contra altres equips, doncs també et diria el mateix. Al final som nosaltres que millorem cada setmana en el nostre joc i en el nostre rendiment, i bé, està el calendari així. Ara tenim una sèrie de derbis, a part del de l'Òdena, que és el primer de la setmana vinent, i ara estem en un moment que hem de donar al màxim tots, perquè ja no queda menys i els partits ja no tornen.
Molt bé, doncs, Víctor, seguir treballant, ara esperar el partit d'Òdena, preparar el partit d'Òdena, és molt important. Aquí l'Òdena va guanyar com ho va guanyar, i a veure si li podem tornar la bola, no? La pilota amb ells, no?
Sí, està clar, van guanyar 0-1 el partit que es va jugar després de plaçar-ho.
0-1 de penal.
Exacte, sí. Portem 6 gols de penal en contra aquest any i va ser de penal. Llavors, doncs bé, intentarem treballar-ho amb molta alegria, molt esforç i molta il·lusió per fer el millor partit possible dissabte.
Li preguntava al Toni, al Víctor Doñate, sobre aquest calendari que té de cara a les properes jornades. Òdena dissabte a la tarda, després el 2 de febrer ve l'Olivella de Rafa Porres a Aiguadols, hauràs d'anar al camp de la Penya Jove, rebràs el Ribas. Toni, això fa pujada.
Fa pujada.
Deia el Toni, jo veig el Sitges capaç de fer alguna cosa important a Òdena.
Sí.
No és un camp inexpugnable, perquè allà, ens ho recordava ara, l'Olivella va guanyar.
Sí, allà va guanyar l'Olivella. Ha estat a l'última... Em sembla que ha estat... No sé si l'Òdena ha perdut dos partits. Si ha perdut un, és l'únic que ha perdut.
Ja mirarem les dades de l'Òdena, les comentarem sobretot divendres, quan ens toqui fer la prèvia, però bé, serà interessant els números de l'Òdena al seu camp.
Sí, a més, jo estic molt convençut de lo que pot fer el Sitges allà. No sé el que acabarà fent,
sí.
Però sé la intenció del Sitges, perquè és un camp gran que el Sitges se pot trobar molt còmode. El Sitges a camp gran ha tret bons resultats, i de fet a camp contrari el Sitges tan sol ha perdut dos partits, amb el Cubelles i amb l'Olivella. Doncs Eusio diu tot, si és capaç de treure cosetes d'Òdena, punts, si poden ser els tres, doncs compta amb aquests Sitges.
Els tres serien fantàstics, no cal dir-ho. Bàsicament pel que et ve després, no? Perquè hauràs de rebre a un os com és l'Olivella, perquè després hauràs d'anar a la Penya Jove, i ara ens ho deies, la Penya Jove quan és més perillosa és quan juga al seu camp. Després vens aquí i te les has de veure amb un Ribas que està fent una molt bona temporada. En fi, que és un calendari exigent.
Sí
que digui el Víctor, exigents són tots els partits, és cert, però si cal hi afegim un puntet més de
sí, perquè,
de sal.
Sí, exacte. I perquè, te dic una cosa, a mi em preocupa molt l'Olivella aquí, perquè juga al Municipal d'Aiguadol. Rafa Porra coneix molt bé el Municipal.
El dedillo, com es diu.
I sap com jugar-li als Sitges aquí. I també me preocupa el Ribas aquí. O també me preocupa per preocupar el Penyallova allà, que tan sol ha perdut un partit. Uh-huh. El calendari no és fàcil, és no. molt complicat. Si és capaç de tirar-lo endavant, compta amb aquests Sitges.
No ho hem comentat, però el Cubelles continua el líder amb 45 punts, ara en solitari, perquè la derrota de l'Olivella a Moja el deixa segon amb 42, però atenció perquè l'Òdena ja l'ha atrapat. També suma 42 punts, 37 per al Moja, que és quart. El Ribas, tot i tenir el partit pendent al camp de la Granada, continua cinquè amb 33 punts, i el Sitges Toni està amb aquests 32 punts en el sisè lloc de la classificació. A la part baixa, vaja, no ha canviat res. El Mediona cue amb 7 punts, penúltim Capellades amb 10 i la Pobla de Claramunt amb 13, tot i que amb 15 punts hi ha equips com l'Anoia, la Múnia, contra el Masquefa, que també està 13 amb 17 punts. Aquests equips hauran d'anar molt en compte si no volen caure al pou.
Sí, l'Anoia va respirar al guanyar el Rudi Villas, no?
Sí, ha sumat 3 punts aquesta jornada.
Va respirar
molt
una miqueta.
Molt interessants per ells.
Sí, el que passa que, clar, aquesta setmana va al camp del Cubelles.
Va.
I, clar, doncs, sí, sí. Va respirar, però ara no sé com ho tindrà.
4:36, deixem el grup 12, anem a veure què és el que ha passat al grup 10. Divuitena jornada també en aquest grup 10 de tercera catalana. Els resultats que van ser Chacarita 1, Sant Genís 5, Iberia 3, Cooperativa 3. Hi han hagut fins a 3 partits suspesos. El Martinenc B, Dinàmic Batlló, el APA Poble Sec, Terlenca, Barcelonista, i també suspès el Gornal Turó de la Peira. L'Almeda 3, La Florida 0, el Sitges Sobrense, que es va imposar per 2-1, el Veterans Catalunya, el Carmelo, que va guanyar a domicili al camp de l'Esquerra de l'Eixample per 0-1, i l'empat a 3 entre el Poble Sec Unió Esportiva i el Santa Eulàlia. L'Iberia continua liderant la classificació, 39 punts, però ja l'ha atrapat el Terlenca, perdó, l'Almeda, amb 39 punts també. El Terlenca és tercer amb 37, 35 té el Santa Eulàlia, quart classificat, 33 el Sant Genís, 29 Carmelo, 28 punts Dinàmic Batlló i Gornal, el Veterans Catalunya en suma 25, el Sitges Sobrense ara mateix és desè, té 24 punts, 23 per Turó de la Peira i Cooperativa, 22 per Martinenc B, 17 per Poble Sec, 15 per La Florida, i tanquen la classificació el APA Poble Sec amb 13, l'Esquerra de l'Eixample amb 8 i el Chacarita amb 5. Bé, doncs, poques cosetes han canviat en aquest inici de segona volta al grup 10 de tercera catalana. Com dèiem, aquests 3 partits suspesos en aquest cap de setmana plujós, sobretot pel que fa al dia d'ahir. Però, Toni, ens quedem, com no, amb la victòria del Sitges Sobrense 2-1 davant el Veterans Catalunya. Segona victòria consecutiva aquí a casa. I un Sitges Sobrense que, ho dèiem aquest matí, l'estem veient cada setmana un equip més sòlid.
Sí, 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 molt més sòlid.
Més sencer.
Sí, ha fet el que realment s'havia parlat al llarg de tota la temporada, intentar anar assegurant els punts de casa. De moment ha assegurat 6 punts molt importants, perquè eren 2 partits consecutius a casa, això és molt complicat, sí, guanyar-lo tots dos.
Guanyar 2 partits, i ho han fet tant el primer equip com el segon equip, una dada important aquesta.
Això era molt complicat, i doncs l'han fet, i l'han fet causant bones sensacions, perquè tot i que la primera part ells s'adelantaven, les sensacions que va donar el Sitges Sobrense, sobretot en els últims 20 minuts de la primera part, va ser molt bona.
Sí.
Va poder fins i tot empatar.
Ja feien preveure que l'equip estava en disposició, estava en dinàmica positiva de poder capgirar el marcador.
Clar. Després sí que la represa va ser totalment del Sitges Sobrense, la segona part, i estem parlant d'un 2-1 que girar el marcador, que no era fàcil, lo va girar bé, però si ara parlem d'un 4-1, 5-1 no hagués passat. 5-1 no hagués passat.
Sí, no estaríem parlant de cap resultat.
Perquè va tenir ocasions, i fins i tot a porta buida. Doncs, i la pilota no va voler entrar, no? Jo penso que la segona part del Sobrense va ser molt bona. La primera destaco aquests 20 minuts i en aquesta línia jo penso que el Sobrense doncs, no s'espera una segona volta, que la intenció d'aquest equip evidentment és no patir angoixes, sí, i salvar la categoria.
Els golejadors del Sitges Sobrense d'ahir van ser Guillem Fonoll, un Guillem Fonoll que, atenció, està portant coses interessants al mig del camp. No oblidem que Guillem Fonoll és jugador del juvenil del Sitges i que ja gairebé s'ha fet amb un lloc fixe a l'11 d'aquest Sitges Sobrense. Ell, a la sortida d'un córner, rematant de cap, feia l'empat a un, i el 2-1, també a la segona part, obra de Ferran. Un Ferran que, amb la seva entrada des de la banqueta, va fer mal, sobretot per banda esquerra.
Sí, molt de mal.
Un Ferran que li té presa la mida a aquest equip, Veterans Catalunya, perquè recordem que el primer partit
li va marcar 3 gols.
Li va marcar 3 gols, aquell 4-5.
Sí, i ara l'ha fet un, vull dir que en dos partits l'ha fet 4 gols, sí, sí, el Veterans de Catalunya.
No em va semblar mal equip, el Veterans Catalunya.
No.
No em va semblar mal equip, en la línia una miqueta del que era el Dinàmic Batlló.
Sí.
Són equips que potser sí, els hi fas alguna coseta, però no em van semblar equips... Allò...
No, és un equip que intenta donar-li, sí, bon tracte a la pilota,
sí,
jugar molt esportivament.
Sí.
A mi me va semblar un bon equip. Sí. El que passa que ahir a la segona part el Sobrense va ser molt superior, el Sitges Sobrense, i tu destacaves en Ferran. Adrià Comí, per la seva banda,
sí,
va fer molt
de
mal.
Va fer un treball també molt interessant, tenint en compte que ahir l'equip tenia dues baixes, vaja, afegeix dues baixes més encara a les que ja té, no? Però de dos homes que en el perfil ofensiu de l'equip són molt importants, Vinyola i Nico. Vinyola, que no acaba de fer net de la seva lesió, va recaure, segons ens va comentar ell mateix a l'entrenament del dimarts passat, i Nico, que sortosament, dic sortosament perquè finalment la seva lesió esquiva el quiròfan, com es diu en aquests casos, però els dos mesets no se'ls treu ningú.
No, per això és una bàsia bastant significativa per l'equip, sobretot en atac, per tot el que aporta
per
Nico.
Per tant, perdona, Toni, interessant que el Vinyola recuperi bé,
sí,
i que el Ferran comenci a ser també un home amb més presència.
Sí, sí. I també hi ha un jugador que no l'hem destacat molt, perquè juga de lateral, que és en Bruno.
Sí, Bruno Wijnenburg.
A mi m'està semblant...
Sí, bona feina també.
Un molt bon lateral, està fent una feina esplèndida, i és un nano que s'està guanyant el joc a pols. I això és significatiu, doncs, com el cas de Kevin.
Sí,
Kevin,
sí,
és un jugador que no lo destacaràs mai, però que treballa tot el partit, però sí, és que ho dona tot.
No, per dir-ho d'alguna manera, no serà probablement un jugador d'excel·lent, però que sempre estarà amb el bé.
Exacte.
No et suspendrà mai.
Mai. Sempre lo lluita tot, i ahir Kevin va fer una feina formidable. Jo penso que no se li pot, vull dir, no se li pot recriminar res a aquest equip.
Actitud,
tot lo contrari, l'actitud és,
sí, sí,
molt positiva,
és molt bona.
I treballa moltíssim.
Al final, com dèiem, victòria per 2-1, i les sensacions en general de Xavi Hereu, evidentment, no podia ser d'una altra manera, positives.
Sí, més que de la reacció del partit sencer, no? És cert que s'han avançat al marcador, però jo en tot moment he vist que l'equip estava treballant bé, estàvem trepitjant l'àrea. A la primera part no hem aconseguit finalitzar moltes jugades, però sí que un parell bastant clares, i a la segona part hem seguit en la mateixa dinàmica i jo estava 100% confiat que aixecaríem el partit.
Ha faltat liquidar-lo del tot. Ara últimament l'equip ha pogut fer el tercer i poder-se evitar aquests minuts finals de d'angoixa, no?
Sí, però no hem tingut fortuna. La veritat és que hem generat un munt d'ocasions de gol. Avui crec que potser el més que mai, però no hem acabat de tenir encert, no? A la Yala ha tirat un parell de cops al pal, al Ferran un altre. No ens han xiulat un penal sobre Yala molt clar, que crec que la patada s'ha sentit en tot l'estadi. Després també alguna mala decisió, que en lloc de passar-la al company doncs hem volgut acabar-la, com l'última de Comí. Però bé, la qüestió és que hem generat un munt d'ocasions de gol, que ens estava costant a la primera volta. I sí, és cert que no hem pogut acabar de rematar, però no ha estat per de mèrits propis, sinó que no, ens ha faltat un punt d'encert.
En qualsevol cas, l'equip l'hem vist que ha acabat el partit molt, molt, molt sencer.
Sí, 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 a veure, nosaltres habitualment ja els nostres guions de partit acostumaven a ser unes primeres parts de treball on per desgràcia acostumàvem a encaixar gols, i la segona sempre era on l'equip apretava les dents i sempre, quasi sempre, hem acabat millor els partits que els rivals. I el que hem vist en aquestes darreres jornades és que l'equip ha fet els dos partits, les dues parts senceres, molt, molt completes i molt ben treballades.
L'entrada de Ferran a la segona part també li ha donat aquella punteta a la banda esquerra, també aquell perill.
Sí, nosaltres sabem que les primeres parts en aquesta lliga han de ser de desgast, han de ser de molt de treball i d'arribar a la mitja, per com som nosaltres també, de que som un punt tendres al darrere, hem d'arribar als descansos amb el partit igualat. I bé, les segones parts doncs intentem rebentar-les amb els canvis de gent així que ens dona aquest plus de qualitat, no? Òbviament Ferran és un jugador que si té constància entrenant acabarà entrenant a l'11, però bé, de moment ens està anant molt bé amb gent treballadora a les bandes a les primeres parts, com han estat aquestes setmanes Pau, Gerard i Ayala, i després doncs poder treure pólvora com és Adrià Comí, treure Ferran, Nico la setmana passada, treure la gent que té aquesta qualitat a les segones parts per trencar el partit és un luxe.
I avui teniu una baixa important com era de l'Albinyola.
Sí.
Ara m'explicava que va recaure dimarts.
Sí, Vinyola en principi havia d'estar de baixa més temps. La setmana passada, després de vacances, doncs va poder entrenar i va voler jugar. Va aguantar bé el partit i de fet el vam canviar això perquè no prengués mal, i dimarts en una acció en l'entrenament doncs va tornar a fer un mal gest i es va fer mal. Avui ha volgut venir convocat i havíem parlat doncs que si el partit anava ajustat i anava malament doncs que, bueno, que potser forçàvem una miqueta la màquina i el traiem a dalt per disputar pilotes aèries, però bé, per sort hem pogut capgirar el partit i hem parlat que no valia la pena arriscar.
Dels lesionats, potser el més greu, Nico, com està?
Doncs Nico al final sembla que tindrà dolent un pèl de sort, té una rotura parcial del lligament anterior creuat i un edema ossi, llavors no haurà de passar pel quiròfan, però suposo que dos mesos i pico, tres, no li traurà ningú de repòs.
Una baixa sensible, sens dubte.
Home, no cal dir-ho.
Una baixa sensible, però potser
no,
les seves característiques, crec que el que t'aporta, no?
Sí, crec que ho podem dir, que Nico òbviament és un jugador d'un altre nivell per aquesta categoria i és l'home gol de l'equip, és l'agressivitat personificada i es nota moltíssim, òbviament.
Bueno, s'ha començat la segona volta, Xavi, d'igual manera com es va començar el campionat, sumant 3 punts davant de Veterans Catalunya. Et pregunto per quin paper creus que tindrà l'equip en aquesta segona part del campionat, o quin creus tu que hauria de ser el paper de l'equip en aquesta segona part?
Bé, el paper ha de ser, òbviament, doncs millorar els números de la primera volta, no? Havíem parlat aquesta setmana justament que havíem de ser un pèl més ambiciosos, que no ens conformessin amb tan poc, no? Perquè vam fer un molt bon partit el diumenge passat contra la Dinàmic Batlló, i el dimarts doncs va haver-hi un pèl de relaxació i vam comentar, dir, ostres, siguem ambiciosos, intentem encadenar diverses victòries seguides, que la gent de dalt està perdent punts, que la gent de baix en començarà a guanyar, i estem a temps encara amb tota una segona volta per davant d'enganxar-nos als 5-6 de dalt, i aquest és l'objectiu que una miqueta dintre el vestuari ens marquem, no? Estar el més amunt possible, sense exigir-nos ni ficar-nos pressió, però sí millorar els números de la primera volta.
L'objectiu de la segona volta per aquest Sitges Sobrense, millorar, si cal, els registres de la primera. 21 punts es van aconseguir a la primera, Toni, per tant, vaja, és una xifra perfectament superable.
Sí, la sensació...
I més tal i com ara estem veient l'equip.
Clar, és que ara...
Després tindràs més o menys encert, o més sí, o menys cert, sí. I et poden passar factura les lesions, sí. Les sancions, etcètera, etcètera, però de moment l'equip... fa pinta que no patirà.
Sí.
Després poden passar moltes coses, repeteixo,
sí,
però
sí,
la sensació és aquesta.
Clar, és el que passava ahir, no? Que vèiem una segona part en el que el Sitges Obrense de la sensació que donava de guanyar partit. Després podia perdre, però que l'equip va anar, i és la sensació que te dona aquesta segona volta. Ara veus un equip. Li sortirà millor o li sortirà pitjor, però veus un equip.
I dissabte a la tarda al camp del Santa Eulàlia, no oblidem que el Santa Eulàlia ara mateix és quart, té 35 punts, per tant és un equip, si mirem la classificació únicament, complicat, tot i que aquí se'l va aconseguir guanyar 4-2.
Sí.
No aigua dolç.
Sí, no Pins Vents.
Sí, no el nou Pins Vents, perquè va ser el primer partit, això sempre aquesta història la recordem, va ser el primer partit del Sitges Ourense com a local, que curiosament no va ser aigua dolç, sinó el nou Pins Vents, perquè aigua dolç encara estava en procés d'obres.
I si no recordo malament, amb dos gols d'Adrià Comí.
Sí, sí. Bé, doncs Santa Eulàlia, Sitges Ourense, com dèiem, aquest dissabte a les 6 de la tarda. En 11 minutets ens plantificarem a les 5 de la tarda, encara hem de parlar de bàsquet i d'hoquei. A la Copa Catalunya de Bàsquet s'ha disputat la darrera jornada de la primera volta i parlem de la victòria del bàsquet Sitges, que es va imposar 74-65 al bàsquet Santa Coloma. En victòria parcial ja amb el descans de 35-32, destaquem sobretot en matèria anotadora amb els 27 punts de Marcus Harris amb 6 triples. Per tant, el conjunt d'Edu Piñero, que ha tancat aquesta primera volta, de moment amb balanç negatiu, però vaja, amb millors sensacions, 6 victòries, 7 derrotes, ara mateix és setè a la classificació. Recordem que el proper cap de setmana no hi ha competició en aquest grup segon de Copa Catalunya, ni en el grup segon ni en el grup primer, perquè hi ha l'All-Star de Copa Catalunya, que es jugarà el cap de setmana del 26 i el 27, és a dir, aquest proper cap de setmana, el Nou Congost, a Manresa. Recordem que Jordi Brunat, el jugador del bàsquet Sitges, formarà part de l'equip del grup segon de Copa i que el proper partit de Lliga serà el 2 de febrer aquí amb l'Alpicat. Pel que fa a la primera catalana d'hoquei patins, no va poder ser. Dissabte a la tarda amb el Club Patí Subur Sitges va encaixar la seva tercera derrota aquí a casa. Són 3 o són 4, Toni?
Doncs ara m'he fet dubtar.
Jo diria que sí, Congrest, Espanyol, Santa Perpètua
i Barça.
I Barça.
4.
Per tant, 4.
4.
Me'n deixava una. Derrota que va patir dissabte a la tarda, com dèiem, aquí a Pinsbens, 3-4 amb el Barça-Lassa, idèntic marcador del que va aconseguir el Sitges allà, a la pista del Barça-Lassa. Un Club Patí Subur Sitges que va fer una molt bona primera part, tot i el gol inicial del conjunt blaugrana, que arribava molt d'hora, al minut 3, però els gols de Ferran Hurtoll, Sergi Sabater de penal i d'Isaac deixaven el 3-1 al descans. Un Barça-Lassa que va sortir a per totes a la segona i que va igualar en només un minut. Del 28 al 29, el marcador ja assenyalava un empat a 3 i el gol de la victòria del conjunt blaugrana arribava a 2 minuts del final. 3-4, una derrota tònica, vaja, no sé si dir que canvia molt o poc les aspiracions d'aquest equip.
Home, canvia una miqueta, perquè doncs ve d'una altra derrota a casa, és la segona derrota consecutiva a casa.
Ve de sumar 2 dels últims 12 punts,
clar, i ara
poc
tens
bagatge.
I ara tens un calendari molt complicat, perquè vas a la pista del Congrés, és una pista molt complicada, és el líder, després
reps el Martinenc aquí,
sí,
que és un petit parèntesi si vols,
l'últim classificat, però després vas a la pista de l'Espanyol, no?
Sí, sí.
I doncs amb el que això representa, no? Jo penso que ha donat un passet enrere al Patí Sitges. Va acabar malament, va acabar fluixet la primera volta amb 12 empats consecutius,
sí.
I ha començat aquesta segona volta pitjor, no? Amb 2 derrotes consecutives.
Està amb 27 punts, sisè la classificació, no està gens lluny, per exemple, del quart classificat, que és el que marca el play-off d'ascens, perquè el Reus, que és quart, té 30 punts, per tant, està només 3 punts. Però atenció al calendari, com deia el Toni, que li ve properament, perquè sobretot les dues sortides són molt complicades, Congrés i Espanyol. Parlàvem al final de partit amb l'ajudant de Carles Busquet a la banqueta del Club Patí Subur Sitges, amb el seu segon, Josep Maria de Pedro, que valorava així aquesta derrota amb el Barça-Lassa.
A veure, el partit, la primera part s'ha jugat bastant bé, hem estat dintre el partit, hem aconseguit inclús remuntar el 0-1, estàvem tots molt ficats dintre el partit. La segona part ens ha agafat amb aquests dos xuts de fora que ens han marcat aquests dos gols, ens ha tret una mica del partit i no hem pogut acabar amb una victòria ni un empat. S'ha aconseguit aquesta derrota que ningú se l'esperava després de veure la primera part.
És cert, la primera part us posa amb aquest avantatge de 3-1, el problema potser és que el segon i el tercer d'ells arriben
amb un escàs marge de temps. Han vingut molt seguits.
Sí, sí, han sigut dos xuts exteriors i amb molt poc marge de temps. I llavors, clar, ha sigut una cosa que vulguis que no, amb els jugadors i amb tots ens ha tret una mica del partit. Podem anar més revolucionats i la segona part doncs, no hem fet ni el joc tan fluid que estem acostumats a fer ni hem creat ocasions clares com fem normalment.
Uh-huh. Hauria estat positiu el punt, haver sumat com a mínim un punt, perquè amb el 3-3 què fas? Vas a buscar el quart, t'arrisques a que ells et marquin el quart, com així ha sigut?
A veure, amb el 3-3 ens haguem arriesgat a buscar el quart, però moderadament, m'entens? No llançar-nos completament, perquè aquesta lliga està molt igualada, i si ho veieu, els de dalt de tot estem entre el segon i el sisè o setè, poder estem entre 4, 5, 6 punts. És a dir, que amb dues victòries seguides o dues derrotes et varia molt la classificació.
Què ha canviat de la primera a la segona part? Què no ha fet bé l'equip a la segona part, Josep Maria?
A veure, la segona part pràcticament no s'ha fet res bé, és la veritat, perquè és el que dic, aquests dos gols i ha sigut tan poc marge de temps i només començar la segona part que, clar, hem sortit amb un avantatge de 3-1 i només estàvem a pista en dos minuts ja estàvem 3-3. Llavors, clar, els nervis, aquella gent també s'han crescut una mica, ens han pressionat, nosaltres hem tingut una mica de precipitació tant a treure les pilotes com a voler arribar a porteria i això és el que no s'ha fet, no, ni el rodar el partit bé ni finalitzar, no.
I el que quedava clar és que ells físicament aguantarien, és un equip jove, és un equip que corre, és un equip que t'apreta.
Sí, sí, ja s'ha vist que s'han estat apretant tot el partit, ens venien a buscar dalt, les contres que feien ells eren letals a la primera part, les hem parat bé i a la segona part, doncs mira, de xuts exteriors que normalment doncs els parem, estem allà, doncs no, és el que ens ha entrat avui.
Bé, suposo que ara tots esteu molt fotuts. Vosaltres, els jugadors, segona derrota consecutiva, perquè l'altre dia també es va perdre aquí amb el Santa Perpètua. En quina situació quedarà l'equip? Amb tota una segona volta per davant.
Sí, clar, bueno, ara tenim tota la segona volta. L'única clara també és el que tu dius, venim d'aquestes dues derrotes consecutives, portàvem també dos empats i ara ens venen equips com el Congrés i l'Espanyol, que són el segon i primer.
Sí. Llavors, pues,
clar. Però bueno, a veure, que tenim equip i tenim qualitat per poder lluitar els punts. Al camp del Barça vam guanyar, aquí s'ha perdut d'un gol. Pensa que tots els partits són molt igualats, igual que avui hem tingut aquesta petita mala sort del final, que es decantés el marcador cap allà, pues esperem que els pròxims partits sigui al revés.
L'objectiu, Josep Maria, és almenys tractar de mantenir-vos en aquesta zona noble de la classificació.
Sí, sí, a veure, l'objectiu que ens vam marcar a principi de temporada pues ja era això, no estar a dalt i, clar, un equip recent pujat i que puguem estar lluitant a dalt amb els 5-6 primers, pues està molt bé. L'objectiu pues és això, seguir lluitant aquí dalt i a final de temporada, pues, si estem al play-off, pues tot un premi.
Et faig dues preguntes per acabar. La primera, la incorporació del Jorge, el Jorge Rey. Bé, avui no ha jugat. Quan teniu previst fer-lo jugar?
Bueno, ja porta uns dies entrenant amb nantros i ho està fent força bé, s'està acoplant molt ràpidament. I a veure, si no hi ha cap canvi així, pues serà per l'altra setmana. Aquesta setmana encara no, però bueno, a veure, que si poden haver baixes qualsevol cosa, en circumstàncies normals seria per l'altra setmana.
I l'última, a la pista del Congrés, un altre partit difícil contra un altre rival de nivell, l'actual líder.
Sí, a veure, serà un partit molt dur, perquè són jugadors que han baixat de la categoria de dalt i clar, són veteranos, són físicament molt bé, van començar la temporada que no estan tan bé físicament, però ara els últims partits estan arrasant, estan molt bé i bueno, serà qüestió de deixar-nos nantros de pensar enrere i mirar endavant i lluitar el partit. Aquí els vam tindre també, vam perdre d'un gol, sí. Però bueno, pues allà mirarem de fer al revés.
Doncs intentar, com deia Josep Maria de Pedro, tornar a la Moneda i guanyar la pista del Congrés, que no serà gens fàcil. El Congrés, recordem, lidera la classificació, té 38 punts, segon el Barcelona amb 35, tercer l'Espanyol amb 31, quart el Reus, com dèiem, amb 30, 28 per Santa Perpètua, el Sitges ara mateix és sisè amb 27 punts. Destaquem també d'aquesta jornada la victòria de l'equip de segona catalana, que es va imposar per 7-8
L'Alpicat, ara mateix el Club Patí Subursitges, el Sènior B és 6è a la classificació amb 31 punts, està a 4 del primer, que continua sent el Riudoms. Destaquem també la victòria de l'equip juvenil en Copa Federació, 3-5 a la pista del Martinenc, victòria del Benjamí, 3-13 a la pista del Barberà, i derrota de l'equip prebenjamí, 3-1 a la pista del Club Patí Vic. Els resultats del món de l'hoquei ens marquen el punt i final d'aquest temps de descompte a Ràdio Maricel. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, agrair-los, com no, de nou, una setmana més, la seva confiança. Tornem amb més esports el divendres a la prèvia. Adéu-siau.